Ràdio Estel us convida cada setmana a la taula de l'Evangeli. Una conversa sobre el missatge litúrgic de cada diumenge.
Bona tarda i benvinguts a aquesta edició extraordinària de la taula de l'Evangeli, amb motiu de la celebració d'avui, Divendres Sant, Passió del Senyor. Dedicarem els 30 minuts de programa a comentar tres fragments de la Passió del Senyor segons Sant Joan. Són els nostres tertulians, Àngels Arrabal, mossèn Cinto Busquet i Joan Pallarès. Tot seguit els hi presentem. Àngels Arrabal, del Santuari de Sant Josep de la Muntanya, de Barcelona. Hola, què tal?
Molt bé, gràcies.
Bona tarda, benvinguda.
Bona tarda.
Mossèn Cinto Busquet és membre dels Focolars i rector de la parròquia de Calella. Hola, bona tarda.
Bona tarda.
Joan Pallarès, delegat a Catalunya de la Federació Espanyola de Donants de Sang. Què tal?
Hola, bona tarda.
Benvinguts, tots tres.
Gràcies.
Avui, a la celebració, es fa la col·lecta pels Sant Llocs. L'Àlex Alsina produeix el programa. Els controls, en Toni Huguet. Maria Marín, qui els parla, presenta i condueix la taula de l'Evangeli. Comencem.
Ràdio Estel, sempre amb tu.
Doncs el primer fragment de la Passió de Nostre Senyor Jesucrist segons Sant Joan és del capítol 18 i dels versets 1 a 11.
En aquell temps, Jesús sortia amb els seus deixebles cap a l'altra banda del torrent Cedró. Allà hi havia un hort, i Jesús hi entrà amb els seus deixebles. Judas, el qui el traïa, coneixia bé aquell indret perquè Jesús s'hi havia reunit sovint amb els seus deixebles. Per això, Judas prengué un destacament de soldats romans i alguns homes de la guàrdia del temple que li havien proporcionat els grans sacerdots i els fariseus i se n'hi anà. Venien amb llanternes i torxes i tots armats. Jesús, que sabia prou tot el que li venia al damunt, s'avançà i els preguntà:
«Qui busqueu?»
Li respongueren:
«Jesús de Natzaret».
Els diu:
«Soc jo».
També hi havia amb ell Judas, el qui el traïa. Així que Jesús els digué «Soc jo», retrocediren i caigueren per terra. Jesús tornà a preguntar-los:
«Qui busqueu?»
Li digueren:
«Jesús de Natzaret».
Ell els respongué:
«Ja us he dit que sóc jo, però si és a mi que busqueu, deixeu que aquests se'n vagin lliurement».
S'havia de complir el que havia dit Jesús: «No n'he perdut ni un dels que vos m'heu donat». Simó Pere es tragué una espasa que portava, atacà el criat del gran sacerdot i li tallà l'orella dreta. Aquell criat es deia Malcus. Jesús digué a Pere:
«Guarda't l'espasa a la beina. No he de veure el calze que el pare m'ha donat».
Versets que ens situen en la captura de Jesús i l'interrogatori de les autoritats jueves. Anem a esbrinar quin missatge litúrgic tenen aquests versets de la Passió de Nostre Senyor Jesucrist segons Sant Joan, aquests versets concretament. Qui comença?
Em sembla que podríem dir moltes coses. L'Evangeli és sempre molt ric i certament les narracions de la Passió tenen una complexitat molt i molt gran. Jo començaria potser per aquesta invitació final de Jesús a la no violència. Guarda't l'espasa a la beina. No he de veure el calze que el pare m'ha donat. Certament crec que tots tenim la responsabilitat de denunciar allò que és injust, de fer la nostra part davant del mal també que pot provocar sofriment en d'altres, però al mateix temps, com a cristians, hem de tenir present que la força més gran és la força de la creu, és a dir, la força de, no d'aquell que es deixa simplement trepitjar i prou, sinó la força d'aquell que, com Jesús i amb Jesús, sap viure la injustícia des d'un amor més gran i des d'una perspectiva més gran. I això, doncs, aplicant-ho al que estem vivint, per exemple, ara a casa nostra, això aplicant-ho, doncs, a les situacions grans d'injustícia que hi ha entre el nord i el sud de la nostra mar Mediterrània, a les grans situacions problemàtiques que vivim a nivell de planeta, doncs crec que té les seves conseqüències molt directes. Però sempre ha sigut un criteri cristià davant doncs, també de l'acció social, política, de compromís amb el món, el de viure aquesta no violència activa a partir doncs, d'un amor més gran.
Home, amb un text tan curt, jo el que hi veig és que pràcticament don totes les pautes de comportament que té de tindre un cristià. Dir, primer, no tindre por. Una, no tindre por, confiar. Després, no amagar-se, anar amb la veritat per davant. Dir, a la primera pregunta, quan diu, qui busqueu? Després, ja us donaré, doncs, sóc jo. Dir, no amagar-se de qui ets. I, en fi, l'altra conseqüència és fer el bé. Dic, aquell soldat pues, que pera l'atac i no fer-li el bé amb aquell soldat que suposadament era un enemic, és a dir, una persona que no el anava a agafar, el anava a prendre. Per tant, li fa el bé, no mira si és dels meus o no és dels meus. Per tant, jo crec que és ja pràcticament amb un text tan curt, amb una estoneta tan curta, pràcticament ens don totes les pautes de conducta que hem de tenir nosaltres com a cristians.
A mi m'ha fet pensar aquest text en què, tant per creients com per no creients, no és una explicació que ens deixi indiferents. Vull dir, és una persona que pateix molt profundament, Jesús a l'hort, i és una situació per la que hem passat tots, en major o menor medida, i que estem veient que altres també la pateixen, no? Tots ens hem sentit abandonats pels nostres, els espera que no pot deixar de dormir una hora, ens hem sentit traïts per un company de feina, per un company de comunitat, ens han portat de nas a Caifàs contínuament, vull dir que, i aquesta és una cosa, i a més també hem vist, crec que intentant relacionar-ho una mica amb això que dèiem, ho sento, que és bo que mori algú per tot un poble. No? De vegades veiem que hi ha caps de turc a la nostra societat, sigui econòmica, política o socialment, es fa servir algú que interessa i els altres mirem cap a un altre costat, no? I ens hem d'implicar, és un text per creients i no creients, aquesta mort i patiment, perdó, patiment i mort del Crist.
Quan diu vostè que ens hem d'implicar, què refereix? Aquesta implicació, què comportaria, segons el que acaba de dir?
Donar testimoni. Uh-huh. Vull dir, si nosaltres diem que som cristians, és perquè el nostre model de vida és Jesús de Natzaret, el Crist, no? Per tant, tot el que ell va fer, que va ser acollir tot tipus de persones, com deia en Joan, enemics, inclús perdonant-los, no? Acollir, acompanyar, ajudar, ser present quan l'altra gent està sola, quan està malalta, quan està en una situació difícil, perquè per les festes tots estan a punt. El cristià ha d'estar a punt justament quan els altres estan passant la seva passió, que hi ha moltes, malauradament, aquesta vida.
Sí, jo hi afegiria també això que dèieu abans, en Joan i Àngels, en el sentit de mirar de cara a cara les situacions, que el cristià certament ha de ser una persona prudent, però no ha de ser una persona doncs, que tingui por o que per una falsa o excessiva prudència no afronti les coses que hi ha i les digui pel seu nom. I em sembla que a vegades pequem, com a Església, també de callar fent-nos còmplices de situacions d'injustícia.
I, a més, una mica veiem que els qui tenen por, precisament, són els que van a prendre Jesús, que van molta gent per un home sol. Tenen més por els apressors que l'apressat.
Sí, perquè el text diu que Judas coneixia el lloc perquè havia anat altres vegades. Mm-hmm. I anant altres vegades no s'ha atrevit a fer-ho. Li ha calgut la manada de turno per poder prendre Jesús.
Molt bé. Continuem endavant. Ara escoltem el segon fragment, com hem fet també amb el primer. És del capítol 18 de Sant Joan i versets 28 al 40.
Llavors dugueren Jesús des del palau de Caifàs al pretori. Era la matinada. Ells no entraren a l'edifici pagat al pretori perquè si es contaminaven, aquell vespre no haurien pogut menjar l'anell pasqual. Per això, sortí Pilat a trobar-los fora del pretori i els preguntà:
quina acusació porteu contra aquest home?
Ells li contestaren:
si aquest home no ha fet res de mal, jo no l'entregaríem.
Pilat els digué:
emporteu-vos-el, el judiqueu vosaltres mateixos, d'acord amb la vostra llei.
Els jueus li respongueren:
nosaltres no estem autoritzats per executar ningú.
S'havia de complir el que havia dit Jesús, indicant com havia de morir. Pilat se'n tornà a l'interior del pretori, feu cridar Jesús i li digué:
ets tu el rei dels jueus?
Jesús contestà:
surt de vós això que em pregunteu, o són d'altres els qui us ho han dit de mi?
Respongué Pilat:
jo no sóc pas jueu, és el teu poble i els mateixos grans sacerdots els qui t'han entregat a les meves mans. He de saber què has fet.
Jesús respongué:
la meva reialesa no és cosa d'aquest món. Si fos d'aquest món, els meus homes haurien lluitat perquè jo no fos entregat als jueus. I és que la meva reialesa no és d'aquí.
Pilat li digué:
per tant, vols dir que ets rei?
Jesús contestà:
teniu raó, jo sóc rei. La meva missió és la de ser un testimoni de la veritat. Per això he nascut i per això he vingut al món. Tots els qui són de la veritat escolten la meva veu.
Li diu Pilat:
i la veritat, què és?
I després de fer aquesta pregunta, Pilat se n'anà altra vegada fora a trobar els jueus per dir-los:
jo no li trobo res per poder-lo inculpar, però ja que és costum d'indultar-vos algú en ocasió de la Pasqua, si voleu, us indultaré al rei dels jueus.
Ells tornaren a cridar:
aquest no, volem a Barabàs.
Barabàs era un bandoler.
Fragment on se'ns ha narrat el procés que Jesús va viure davant Pilat. Què hi ressaltarien vostès, tertulians?
Home, per un cantó, Crist parla amb la veritat i tant els jueus com Pilat tenen una visió de la realitat completament diferent. Ells s'han muntat la seva pel·lícula i, evidentment, li estan fent unes preguntes i no se'n donen compte de que ells estan a l'error i no saben ni de què els parlen.
Aquesta pregunta de Jesús, no surt de vós això que em pregunteu o són d'altres els que us ho han dit de mi? Veiem sovint, i podríem posar molts exemples, que les persones doncs defensen el club o aquella posició que creuen que han de defensar perquè formen part d'aquell col·lectiu. I aquesta poca llibertat, molt sovint inconscient, de ser sincer amb un mateix davant d'un fet. Ho veiem pel banc del que està passant dissortadament a casa nostra. És a dir, recentment també jo recordo un noi jove que, il·lusionat també de comprometre's en política, que participarà a les properes eleccions per l'Ajuntament de Calella, i un cert moment, parlant d'una cosa, em deia: és que nosaltres, no dic el nom del partit en què estarà, i dic: no, escolta, no em parlis de nosaltres, parla'm de... no m'interessa, ja ho sé, el que diu aquest partit pel qual et presentes. Jo vull que em diguis el que penses tu i no em parlis mai així, no? Mantinguem. I és el que veiem, crec que davant de certes coses, si tots ens poséssim sincerament davant la veritat, és a dir, davant la realitat, davant els fets, tindríem resolt ja de seguida certs problemes que ens sentim parlar molt cada dia des de fa mesos.
Jo probablement s'ha desvirtuat molt el que inicialment devia de ser un intent de respectar les minories, la diversitat, que és el políticament correcte, no? Ara el políticament correcte s'ha convertit en una mena de por a perdre el meu estatus. Allò que es deia abans, de que hi havia molta gent en aquest país que mirava, que tenia el coll tort de tant mirar Roma, em sembla que torna a passar, però a més per coses molt menys importants, no? La gent, crec que actualment estan passant dues coses. Una, aquesta por a ser titllat o acusat de diferent, i aquesta incapacitat de raonament. La gent, ahir vaig rebre una cosa d'aquestes d'internet i es veuen tres micos, un que no llegeix, l'altre que no pensa i l'altre que opina, no? Ni llegim ni pensem, però tots opinem. Tot i això, que em sembla un problema greu de la nostra església i de la nostra societat, per mi no és el que m'havia cridat més l'atenció, era només per donar-los la raó, per afegir-me aquesta, per compartir aquesta opinió, a mi el que em crida l'atenció és la hipocresia dels jueus que no entren al pretori per no contaminar-se. És a dir, són capaços de matar un innocent, són capaços d'atacar-se les mans acusant a un innocent, a una persona que els hi fa nosa, i en canvi no trepitgen, no fos cas que no poguéssim menjar-nos anyell pasqual. I quantes vegades nosaltres fem això? No? Perquè, clar, amb aquest relat de la passió hi ha 54 personatges a l'Auca. I de tant en tant, nosaltres, cadascú de nosaltres els anem interpretant. No? Ara som Pilat, ara som no sé què, ara som l'altre. Però aquesta cosa de que per no contaminar-se i poder-se menjar l'anyell pasqual, evidentment és una forma de redactar-ho, però tots sabem el que està dient. O sigui, som capaços de fer una cosa mal feta, però que no ho sembli. No? Això és colpidor, per mi és molt colpidor aquesta escena.
I a què pot respondre això, aquesta actitud d'hipocresia? Que per una banda potser sembla que volem o identifiquem amb un cristianisme viscut fins i tot en les nostres celebracions, anem a missa, més o menys complim, però després potser davant de les situacions reals sembla com si quelcom trontolla. Què pot passar?
És la inseguretat, és a dir, on al fons un és més o menys conscient, o sap, encara que no en sigui del tot conscient, que allò que està defensant, està promovent, és injust. Quan tu no pots sentir ni deixar parlar a un altre perquè diu el contrari del que tu estàs dient, vol dir que tu no t'ho creus gaire, en el fons, el que estàs defensant. I, per tant, no pots sentir el que diu l'altre. Davant d'això veiem la honestedat de Jesús, és a dir, és ell la veritat, és a dir, la seva persona. Per tant, no cal que es defensi entrant en una polèmica que és vana. I, per tant, jo aquí també subratllaria aquest aspecte, que a vegades, doncs, simplement el callar és denunciar que tot el que estàs dient tu, que estàs cridant, que m'estàs acusant, doncs és fals. És a dir, quan és un diàleg amb la veritat, ens escoltem i no tenim por d'escoltar l'altre, encara que digui una cosa completament diferent de la que hem dit nosaltres.
I la doble hipocresia dels jueus, en aquest cas, anar a buscar a una persona que avorreixen, que és el romà, el Pilat, anar-li a buscar que ell sigui el que faci la justícia, és a dir, embarcar amb un altre, i a sobre Pilat, que està una mica escamat, i suposo que ara avui en dia li dirien que tenia una gran pressió mediàtica en aquells moments, que tots els mitjans estaven en contra d'ell, i a més es veia entre l'espasa i la paret, entre els jueus i l'imperi romà, doncs li pregunta, ho relativitza tot, i la veritat què és? Ell mateix ho pregunta.
Molt bé, doncs ara ja ens manca per escoltar el tercer fragment de la Passió segons Sant Joan, però abans recordem que estem fent aquesta tertúlia amb l'Àngel Sarrabal del Santuari Sant Josep de la Muntanya de Barcelona, amb mossèn Cinto Busquet, membre dels Focolars i rector de la parròquia de Calella, i amb en Joan Pallarès, que és delegat a Catalunya de la Federació Espanyola de Donants de Sang. Ara sí, el tercer fragment, com deien, que és del capítol 19, versets 16 al 30.
Prengueren Jesús i sortí, portant-se ell mateix la creu, cap a l'indret conegut amb el nom del lloc de la calavera, en hebreu Gòlgota. Allà el crucificaren. Juntament amb ell, en crucificaren dos més, posats a banda i banda amb Jesús al mig. Pilat feu escriure un rètol i el feu posar a la creu. Duia escrit, Jesús el Natzarè, el rei dels jueus. Molts dels jueus el llegiren perquè l'indret on havia estat crucificat Jesús queia vora mateix de la ciutat i el rètol era escrit en hebreu, en llatí i en grec. Els grans sacerdots digueren a Pilat:
No hi poseu el rei dels jueus, sinó aquest deia que era el rei dels jueus.
Pilat contestà:
Això que he escrit ja està escrit.
Els soldats, quan hagueren crucificat Jesús, recolliren el seu mantell i en feren quatre parts, una per a cada soldat. Quedava la túnica, que era sense costura, teixida d'una peça de dalt a baix, i es digueren entre ells:
No l'esquincem, sortegem-la a veure qui toca.
S'havia de complir allò que diu l'Escriptura: Es reparteixen entre ells els meus vestits, es juguen els daus la meva roba. i els soldats ho feren així. Vora la creu de Jesús hi havia la seva mare i la germana de la seva mare, Maria, la dona de Cleofàs, i Maria Magdalena. Jesús veia la seva mare i al costat d'ella el deixeble que ell estimava i digué a la mare:
Mare, aquí tens el teu fill.
Després digué al deixeble:
Aquí tens la teva mare.
I d'aleshores ençà, el deixeble l'acollia a casa seva. Després d'això, Jesús, conscient que ja s'havia realitzat tot el que calia perquè s'acabés de complir el que anunciava l'Escriptura, digué:
Tinc set.
Hi havia allà un gerro ple de vinagre. Llavors, cobriren la punta d'un manat d'hisop amb una esponja xopa de vinagre i la hi acostaren als llavis. Jesús, després de prendre el vinagre, digué:
Tot s'ha complert.
Llavors, inclinà el cap i expirà.
Versets que ens han narrat des del moment que Jesús pren ell mateix la creu cap al lloc de la calavera, Gòlgota en hebreu, fins que Jesús mor. Anem a esbrinar quina llum ens donen aquests versets per la nostra vida i com a cristians. Què hi diria, mossèn Cinto?
Jo podria començar, si és amb un record que m'ha vingut, sempre que llegeixo aquest text de fa una vintena d'anys a Jerusalem. Em trobava el Divendres Sant a Jerusalem, participant en la litúrgia d'aquest dia, i era un moment molt important de la meva vida perquè ja portava anys compromès en el meu camí també de servei a l'Església, com a sagrat en aquell moment, i volia entendre millor. Va ser la meva primera crisi de dir, a veure, de què va això que hem de fer per Jesús i per l'Església. I va ser allà, precisament a la capella del Gòlgota, durant la litúrgia, que vaig sentir aquestes dues frases: Pare, mare, aquí tens el teu fill, i aquí tens la teva mare, com si Jesús me les adrecés a mi. Per tant, aquest sentit de ser Maria, de ser Església, i per tant, doncs, que la meva missió és la d'estimar com a mare, la de cuidar com a mare qualsevol germà que Jesús m'encomanava. I d'altra part, aquí tens la teva mare, per tant, jo, la meva condició de fill, de Joan, que per tant l'Església depèn de mi, no? I des de llavors, aquests anys, aquestes dues frases per mi han estat molt importants per entendre el que faig i el que visc.
Home, jo potser vaig la primera part de la lectura, que és quan els jueus pretenen que no tan sols Pilat hagi condemnat a Jesús, han anat a buscar la justícia amb una justícia que ells no hi creuen, volen que condemni Jesús, sinó que sobre volen que la sentència, és a dir, aquest era el rei dels jueus, volen que digui el que ells diuen, no el que realment es considera just, sinó el tindre ells la raó. Això és potser el més destacat que veig en la primera part d'aquesta part de la lectura. I l'altra cosa que potser podríem destacar és, evidentment, l'enteresa, diguéssim, de Jesús a la creu, que l'hem sentida amb el sermó de les set paraules, que tradicionalment té lloc cada Divendres Sant, i que ens ho recorda, i és uns moments molt bonics per recordar aquells moments finals de Jesús.
El llibre dels fidels, de les orientacions de la celebració de Divendres Sant, hi ha un verset que diu: per esbalaïment del cel i la terra ha mort Jesús de Nazaret. És molt difícil llegir això i no sentir un trasbalsament intern, perquè realment el just Déu mort per tots nosaltres. I aquesta és una part de l'Evangeli que difícilment, suposo que els cristians, el podem llegir o sentir sense que ens trasbalsi i ens emocioni per dintre. Però, clar, és que amb Jesús mor cada vegada la veritat, quan mor a algun lloc, quan mor amb alguna injustícia, quan mor amb un pobre, quan mor amb un ancià abandonat, no? Llavors, aquests versets colpeixen directament a qualsevol cristià, perquè ens hem de posar al costat, al peu de la creu, amb Maria i amb Joan, però al costat de totes aquestes passions, de totes aquestes persones que estan patint, cada dia, cada vegada a prop nostre.
Aquestes persones que diuen tinc set, la I am thirsty de Mare Teresa de Calcuta, que va voler que fossin totes les seves cases, i és aquesta carn crucificada de Jesús, que, de la qual ens parla el Papa Francesc. Crec que posar-nos davant de la passió de Crist simplement d'una manera emotiva, recordant el que devia patir Nostre Senyor en el seu moment, que això estava molt d'acord amb una certa devoció tradicional, poc té a veure amb el sentit profund doncs, de l'Evangeli. No? Tenia fam i em vas donar de menjar, tenia set i em vas donar a beure, estava despullat i em vas vestir, etc. Per tant, crec que és una invitació a apaivagar aquesta set de Jesús en tants germans nostres que pateixen de moltes maneres en aquest moment.
Jo voldria destacar també el significat que tenen, que té aquesta lectura per tots nosaltres, per tots els cristians, i és que jo veig moltes vegades a l'Església, tal dia com avui, llegint-ho, fent un dels papers de la lectura, i que des de dalt mires la gent, mires la gent com està. I el primer que voldria destacar és que veus sempre una tensió que habitualment no veus en totes les lectures. En totes les lectures pots veure que pot haver algú distret. Aquell dia veus que la gent, malgrat que s'ho sap de memòria, que fa anys i anys que ho està escoltant en tal dia com avui, hi ha una tensió, un silenci a l'Església que no és habitual. Dic que, malgrat el conegut que és, continua despertant l'emoció i toca el més sensible de les persones.
Bé, ho hem de deixar aquí, aquesta sintonia de fons. Doncs vol dir que ja hem arribat al final del nostre programa, en què hem comentat, encantats de fer-ho, comentat per a vostès, tres fragments de la Passió segons Sant Joan d'aquest divendres sant. Agraïm la col·laboració, Joan Pallarès, gràcies.
Gràcies.
Gràcies, mossèn Cinto Busquet.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies, Àngel Sarrabal.
Gràcies a tu.
També gràcies al Toni Huguet, que ha fet possible la part tècnica, i els diem a vostès, amics i amigues del programa, que ens retrobem, si ho desitgen, aquest diumenge al matí per escoltar i comentar les lectures de la missa del gran dia de la Pasqua del Senyor. Queden convidats i romangui, sisplau, en la sintonia de Ràdio Estel. Els ha parlat Maria Marín. Adéu-siau.